Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ha començat aquest matí a Madrid la cimera del clima, la COP25. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha expressat la seva esperança que signifiqui un abans i un després i que acabi amb renovada ambició i amb compromisos reals amb l'acció. Que hi hagi, en definitiva, ha afegit fets, sobretot, i coratge. També Sánchez ha demanat un contracte social global i fer de la política un multiplicador ètic per sumar voluntats i per guanyar convencent. Aquesta cimera substitueix la que s'havia de fer a Xile, que es va cancel·lar al país sud-americà per la situació social complicada que viu aquest país i durarà, en aquest cas a Madrid, fins al divendres de la setmana vinent. Hem de lamentar una nova víctima de violència masclista a Catalunya, la novena d'aquest any. És una dona de 36 anys que ha estat trobada morta a casa seva al Prat de Llobregat aquest matí. La seva parella, un home de 44, s'ha entregat poc després a la comissaria dels Mossos i ha estat detingut com a autor d'aquest crim. Primera reunió aquest matí de la nova gestora que dirigeix provisionalment Ciutadans després de la marxa d'Albert Rivera arran dels mals resultats del 10-N. Aquesta gestora, afia a la direcció, ha estat elegida dissabte pel Consell General del Partit enmig de retrets del sector crític que ha denunciat que s'opti pel continuisme i no es faci autocrítica. Hi ha hagut en les últimes hores noves acusacions creuades. També és notícia a aquesta hora que, 2 anys i mig després de l'entrada en vigor a Catalunya de l'impost sobre begudes ensucrades envasades, la recaptació d'aquest tribut va clarament a la baixa. Ha passat de menys de 42 milions d'euros el 2018 a poc menys de 39 milions aquest any. Tot fa pensar que no s'hi arribarà a la xifra de l'any passat. Ho ha explicat la secretària d'Hisenda, Marta Espasa, en una entrevista a TV3 en què ha dit que el govern ha aconseguit el seu objectiu de reduir el consum de sucre encarint el preu final de les begudes. En plana cultural, la sala Domènec i Montaner del recinte modernista de Sant Pau a Barcelona acull a les 8 d'aquest vespre un concert amb diferents veus i el pianista Albert Guinovart, una nova sessió en el marc dels concerts Live Victòria 2019. I destaquem que les delegacions de Pastoral de Joventut de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa ja enllesteixen el que serà aquest proper dissabte la Vetlla de la Immaculada. Serà la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de la capital catalana a les 9 del vespre. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Amb motiu de la commemoració ahir del Dia Mundial de Lluita contra la Sida, parlarem d'aquesta malaltia, del moment actual de la lluita contra el virus i contra la mateixa Sida. Abans, el pensament del dia, avui amb Carme Borbonès, professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i expresidenta de Càritas Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats d'aportar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar Restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza, a verlo, haylo. La Oca Gel i el teu rentavaixelles, el duet perfecte per una neteja més que eficaç. La Oca Gel, eficàcia indiscutible. La Oca i Codi desitgen a tots els oients de Ràdio Estel un molt bon Nadal i un feliç any nou. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts ja, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. També amb el Raúl Delgado a les vies de so en pràctiques. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a la sida com un problema social i de salut que ens interpel·la sobre la necessitat de no baixar la guàrdia davant l'ajuda als qui pateixen el virus o la malaltia i la protecció i la prevenció. Coincidint amb la celebració o commemoració ahir diumenge, com cada 1 de desembre del Dia Mundial de Lluita contra la Sida, el lema d'aquest any, ni estigma ni discriminació, ha servit per compartir la necessitat de vetllar pels drets de les persones amb el virus d'immunodeficiència humana, el VIH. És responsabilitat de tothom garantir aquests drets. La manca de drets per a aquestes persones empitjora la qualitat de vida i la salut alhora que produeix desigualtats en l'accés a serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l'habitatge, entre d'altres. El dret a viure en un entorn lliure, inclusiu i sense VIH ve acompanyat del deure de treballar per aconseguir-ho. La commemoració ha ajudat aquesta vegada a reflexionar i a enfortir un esforç conjunt que ens doni respostes positives per a tothom. Consolidar un gènere de qualitat, oferir eines per a la prevenció, facilitar la detecció i el tractament, progressar en la recerca i la innovació i garantir la no discriminació són els grans reptes que ara observem amb més intensitat. Recordem que des de fa més de 30 anys es commemora la jornada cada 1 de desembre. Amb aquest motiu, persones de tot el món uneixen esforços per fomentar la conscienciació en relació amb el virus i la malaltia, com també per mostrar solidaritat internacional. Aquest esdeveniment brinda a tots els participants, tant públics com privats, una de les oportunitats més clares per donar a conèixer la situació i impulsar avenços pel que fa al tractament de la infecció i a les maneres de prevenir-la. Cada any a Catalunya, l'Agència de Salut Pública difon estratègies a l'abast de la població per fer front a aquesta infecció i també elabora un comunicat conjunt al qual s'adhereixen més de 130 entitats públiques i privades. D'aquesta manera s'assumeix un compromís comú, laboral i professional, tot i que en alguns casos s'enfatitzen més uns mecanismes o uns altres, però sempre amb la idea de fomentar i mantenir el respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH i, en molts casos, també amb la SIDA. D'altra banda, la directora executiva d'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, recorda en un missatge la importància d'unes comunitats o grups de persones que han patit la malaltia i que estan ajudant molt a garantir els drets de tothom. Finalment, destaquem que són moltes les entitats i els grups de persones que ajuden els malalts de SIDA o afectats pel virus. Un de cada quatre estan atesos per institucions o realitats vinculades a l'Església Catòlica. Tot això cal afegir la importància d'alguns programes de lluita contra la malaltia, principalment el de la comunitat de Sant Egidi, anomenat DREAM, en diversos països africans, on, segons ara ens deia el seu representant que ens acompanyarà avui, s'han superat ja els 100.000 naixements de nens sense el virus. Parlarem de la SIDA avui perquè no volem que aquest problema ens provoqui indiferència, aquesta indiferència de la qual parla tan sovint el Papa Francesc. La SIDA és un problema comú i no hem de baixar la guàrdia, encara que hi hagi moltes millores en la lluita contra aquest problema. I ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Jaume Castro, que és el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya i un dels impulsors des d'aquí del programa DREAM en 11 països africans. Bona tarda, senyor Jaume Castro.
Bona tarda.
Com estem?
Bé.
Bé, fa pocs dies celebraven la causa de la lluita contra la pena de mort, oi, amb una activitat aquí a la Model de Barcelona, molta gent escoltant Joaquín José Martínez.
Exactament.
Però els fronts són molts, oi?
Particularment entre el 30 de novembre i el 1 de desembre.
Són dos dies, allò.
Són dos dies molt plens.
Sí, ara parlarem de com està el programa DREAM, perquè hi ha dades molt interessants, però abans saludem també Josep Maria Guardiola, metge internista amb experiència de més de 26 anys atenent pacients amb el VIH. Doctor Guardiola, també bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
I també ens acompanya una altra metgessa, Carmen Benito, que és anestesista i també actualment, des de fa més d'un any, directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona. Doctora Benito, benvinguda, bona tarda.
Buenas tardes.
Gràcies.
Gràcies també per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver vingut. Suposo que és una responsabilitat nova, aquesta de l'Església Diocesana.
Sí, 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 sí. Sin duda, para mí es la primera vez que estoy delante del micrófono.
Havia dirigit un comitè d'ètica també.
Està
encara, no? Per tant, doble responsabilitat en aquest cas, compagina les dues tasques.
Sí,
perdoni,
sí.
Molt bé. El comitè d'ètica del Col·legi de Metges...
De l'Hospital de Bellvitge. Yo desde el año 87 vine al Hospital de Bellvitge, soy anestesista de allí. Uh-huh. En el 17 me jubilé de anestesista, pero sigo presidiendo el comité de ética asistencial de l'hospital com a emèrito.
Uh-huh. Bé, dona la sensació, quan parlem de la SIDA, que s'han fet grans avenços i que això fa que potser baixem una mica la guàrdia. No sé si podem compartir aquesta sensació. És a dir, que ara ja no se la considera mundialment una malaltia mortal, necessàriament, sinó crònica en molts casos, però encara hi ha moltes desigualtats a l'hora de patir-la, oi?
Sí, certament, perquè si nosaltres pensem en els 38 milions de persones que hi ha infectades, el 70% viuen en Àfrica i una bona part d'aquestes persones encara no gaudeixen del tractament. Per tant, la primera gran discriminació, jo penso que continua encara, és entre Occident i el sud del món, on encara milions de persones estan deixades a la mà de Déu.
Per això aquest any s'enfatitza molt en els drets, no? Ni estigma ni discriminació, garantir els drets de les persones malaltes.
Els drets i, sobretot, que tots puguin accedir al tractament universal, que és el que sabem que veritablement dona la possibilitat que aquesta malaltia es converteixi en una malaltia crònica.
Que hi hagi el mateix accés al nord d'Europa o a Moçambic. Aquest és el gran repte. Doctor Guardiola, per exemple.
Nosaltres, bueno, afegint potser alguna dada més, nosaltres a l'hospital tenim uns 1.800 pacients amb la infecció per HIV i estan tots en tractament i, en principi, estan pràcticament tots amb una càrrega viral indetectable. Què vol dir? Que tenen la malaltia controlada. S'han convertit en pacients crònics. I són pacients que anem visitant cada 6 mesos i, afortunadament, són pacients que no té res a veure com es troben ara que com es trobaven fa 20 anys. Sí, sempre hi ha algunes patologies més prevalents relacionades amb l'HIV, però hem convertit aquesta malaltia, afortunadament, en una malaltia crònica. Això fa realment doncs, que s'ha baixat la guàrdia. De fet, abans, pràcticament, tenir el virus de l'HIV era una condemna de mort. No és exagerat, era així. Uh-huh. En el nostre mitjà això ara ja no passa, però sí que el que és esgarrifós és pensar que pràcticament més del 50% de la població mundial amb la infecció per HIV o amb el SIDA no tenen accés al tractament i, per tant, d'una malaltia que podem curar, que podem controlar, encara avui en dia s'està morint moltíssima gent. I això realment doncs, és algú que no podem tolerar.
No podem tolerar. Una cosa és tenir el virus i una altra cosa és desenvolupar la malaltia. Quan vostè parla dels seus pacients, aquests 1.800 a l'Hospital de Barcelona, a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, perdoni, són persones que tant tenen només el virus o han desenvolupat la malaltia?
Això és una classificació que es va fer des del punt de vista mèdic perquè ens puguem entendre. Però quan estem parlant d'infecció per HIV, vol dir que tots aquests pacients tenen l'HIV. Després, quan es compleixen una sèrie de característiques d'immunosupressió amb una baixada de defenses determinada, llavors diem que té la sida. Però perquè ens entenguem, parlem per infecció per aquí, bé que aquí englobem tot aquest...
Tothom, tot aquest, tant si és un virus detectat a temps, com si hi ha la malaltia, etc. Sí, sí.
Altra cosa és el virus detectat a temps. Sabem que hi ha molta gent que està infectada pel virus de l'HIV i no saben ells que estan infectats.
Clar,
i és una de les estratègies que des dels diversos departaments de la Generalitat s'està intentant desenvolupar estratègies per aflorar aquesta infecció per aquí bé oculta que existeix.
Mm-hmm. Bé, i entre les moltes... els molts focus de lluita contra la sida tenim a l'Àfrica, ara ho comentava Jaume Castro, el programa DREAM, impulsat des de la comunitat de Sant Egidi, amb moltes ajudes en 11 països africans, dona bons resultats. Per exemple, aquest que dèiem abans dels naixements de nens de mares infectades, no? Parlem d'això, de nens...
Sí, jo penso que...
I que neixen sans.
Exacte. El doctor ho ha explicat molt bé. I, evidentment, doncs, l'objectiu que es va plantejar a la comunitat de Sant Egidi, com moltes altres organitzacions, ja a l'any 2002, va ser doncs, aquestes estratègies que funcionen a Europa, aplicar-les de la mateixa manera amb els mateixos estàndards a Europa. Això és el que des del 2002 la comunitat de Sant Egidi va començar a fer, i actualment, juntament també amb les germanes doncs, de Sant Josep de Girona, amb les germanes vicencianes i amb altres organitzacions, a l'Àfrica funcionen 48 centres on es tracta doncs, els malalts de sida i on es té una particular atenció a les dones, i en particular a les dones embarassades. Per què? Perquè en el cas doncs, d'embaràs, la detecció doncs, del virus i el conseqüent tractament fa possible la prevenció materno-infantil. Què vol dir això? Que una dona infectada pugui donar a llum un nen sa. Com molt bé deies abans, han nascut ja més de 100.000 nens sans de mares infectades del virus del VIH. Uh-huh. Aquesta és la bona notícia, que no és cap novetat aquí a Europa, on ja no neix cap nen pràcticament, doncs, amb sida, gràcies a aquest
tractament. L'estat espanyol, l'últim any, no s'ha recollit cap ni un.
Doncs, evidentment, és el somni doncs, de que a l'Àfrica també neixi doncs, una nova generació sense cap infant, doncs, sense sida. És un somni que comença a ser realitat.
Potser la doctora Benito porta algunes dades sobre el que és la infecció i bé, la naturalesa mateixa de la malaltia que s'ha descobert mèdicament fa pocs anys, fa 35 mal comptats.
Sí, sí. Bueno, es el virus de la inmunodeficiencia humana que provoca el síndrome de la inmunodeficiencia, en la que los pacientes primero tienen, una vez que se infectan, primero tienen una fase de latencia que posiblemente no hay sintomatología, pero que después aparece ya la sintomatología en forma de infecciones comunes, en forma de tumores de piel, como tipo el sarcoma de Kaposi, y empiezan muchas más posibilidades de infecciones tipo neumonías, tuberculosis, etcétera, que son enfermedades muy difíciles de que se contagien personas que no tienen este virus. Uh-huh. Con lo cual las posibilidades y la calidad de vida la tienen muy, muy mermada, a no ser que reciban este tratamiento.
Clar, perquè immunodeficiència vol dir dèficit de defenses, en definitiva.
Exacte.
No hi ha defenses, per tant es contrauen moltes malalties.
És molt interessant el que diu ella, perquè fa, en l'any 90-93, quan jo vaig començar la meva residència a l'Hospital de Sant Pau, teníem una sala sencera que estava plena de pacients que estaven amb infeccions oportunistes. Aquestes infeccions que requereixen un gran nivell d'immunosupressió. Avui en dia, aquesta sala està plena, però d'altre tipus de malalts, sobretot gent gran, o sigui, les infeccions oportunistes pràcticament no en veiem. Ojo, sí que en veiem, però són aquells pacients que fan un debut perquè no sabien que era qui ve, o també aquells pacients que no fan bé el tractament, que malauradament, encara ja tenim pacients, molt pocs, afortunadament, que no fan bé el tractament, i en aquests veiem encara infeccions oportunistes.
Bé, s'associa molt la transmissió de la sida als comportaments sexuals, al tema de les drogues, a molts col·lectius socials, i també hi ha molts estigmes en això i potser moltes simplificacions en el tema de la prevenció. Hi ha hagut èpoques, potser ara no tant, que sembla que només el preservatiu fos la prevenció. I sobre això també hi ha una veu humanista, perdona, que la comunitat de Sant Egidi a l'Àfrica doncs, ha aplicat això en positiu, diguéssim, no? Més enllà de les simplificacions.
Sí, això és molt important perquè penso que les directrius que es van donar per part d'ONU-SIDA, sobretot els primers anys a l'Àfrica, doncs van crear una gran polèmica i, a més, penso que porten darrere seu la responsabilitat doncs, d'haver deixat a l'Àfrica pràcticament sense cures. Avui en dia aquest camí s'ha redreçat i avui, evidentment, s'accepta arreu que la millor prevenció és la cura, perquè, evidentment, una persona que pren la teràpia antiretroviral, com molt bé deia el doctor, és una persona que té una càrrega viral zero. Per tant, les possibilitats d'infecció d'aquesta persona redueixen considerablement, fins al punt que aquí a Occident s'estan desenvolupant mètodes doncs, de prevenció que es basen precisament en prendre antiretrovirals. Jo penso que això és molt important i penso que és molt important també el fet, i estic parlant molt particularment a l'Àfrica, de tot un moviment que ha començat a partir doncs, dels mateixos malalts. El papa Francesc, quan va visitar recentment a Moçambic un centre de cura dels malalts de sida i al ser acollit per alguns activistes, va subratllar com aquestes persones recuperen la dignitat i el seu futur i alhora fa créixer el fet de ser curades un sentiment de deute que fa que ajudin altres malalts, que siguin ells mateixos els que porten altres persones als centres perquè prenguin els antiretrovirals, etc. Ell va utilitzar una paraula que va sorprendre molt, va parlar d'aquests centres i d'aquestes dones activistes com, en castellà va dir, vosotros parís la esperanza, o sigui, doneu a llum a l'esperança. O sigui, l'esperança del malalt de sida no és una cosa abstracta, sinó que es fa concret portant a les persones en el centre, acompanyant-los, donant-los dignitat i futur, evidentment, amb la teràpia antiretroviral.
Molt recent, efectivament, aquest viatge del papa a tres països africans, Moçambic, entre ells, al setembre, i amb aquesta visita també es va acostar, no?, aquestes perifèries existencials dels malalts de sida. Ara que acabem de començar l'Advent, molt oportuna aquesta referència al donar llum a l'esperança. Doctor Guardiola, sobre nosaltres, els programes, la prevenció...
A veure, nosaltres, de fet, La sida és una malaltia que sabem quina és la manera amb la qual es pot contagiar d'una persona a una altra. Tot i així, cada any, de manera repetitiva, a l'estat espanyol hi ha uns 3.500 nous pacients infectats per aquí bé, que siguin coneguts, altra cosa, d'una malaltia que sabem com es contagia. És a dir, pràcticament tota la prevenció, totes les polítiques preventives s'han fet, es fan estimulant l'utilització del preservatiu. El preservatiu té una eficàcia demostrada molt alta, no ho posarem en dubte, però tenim 3.500 persones que es contagien tots els anys. Vol dir que aquesta estratègia, tot i ser una bona estratègia, potser és una estratègia insuficient. Mm-hmm. L'accés al tractament aquí el té tothom. Tothom pot tenir accés al tractament, no és com els països en fase de desenvolupament. Tenim aquesta gran sort. Els tractaments abans eren tractaments molt cars, ara són tractaments que estan a l'abast de tothom, i a més s'ha de dir, ens queixarem molt de la sanitat pública, però la nostra sanitat pública és una sanitat que cobreix el 100%. Ningú et pregunta els teus recursos, ningú et pregunta el teu país, ningú et pregunta el teu origen, tothom té accés al tractament, i això és una cosa fantàstica. Però el que està clar és que no només es tracta de que aquest tractament sigui a l'abast en el nostre entorn, sinó que sigui a l'abast en tot el món, en tots els països. No? Mm-hmm.
La transmissió és per via sanguínia, per fluids corporals, també?
Pràcticament tots els pacients, tots els malalts que es contagien ara, en els últims anys, és per via sexual, pràcticament tots. Per via sanguínia, cada vegada és més difícil, per l'utilització de drogues, afortunadament, això, aquesta via, pràcticament. No és zero, eh? I, a més, als Estats Units hi ha hagut un rebrot. Per tant, és una cosa que, al tanto, que aquí sempre anem al darrere i que hi ha certa por i s'han de prendre prevencions perquè no torni a haver-hi una epidèmia com va haver-hi en els finals dels anys 80-90.
80-90, efectivament, sí. Doctora Carmen Benito, sobre això de la prevenció, no sé si vol afegir...
Sí, yo pienso que hay que tener muchísimo cuidado porque efectivamente en Estados Unidos la adicción a la heroína está rebrotando, el contagio a través de las jeringuillas es vía directa. Y así como el preservativo yo creo que ha concienciado a las personas, entre los drogadictos el uso de jeringuillas comunes todavía no es cero. Y ahí, así como las transfusiones sanguíneas, ahora prácticamente es inexistente porque se mira antes de transfundir si hay virus HIV o no, el uso de las jeringuillas todavía tenemos que hacer mucha incidencia en esto, ¿eh?
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat l'anestesiòloga Carmen Benito, que és directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, també el metge internista de l'Hospital de Sant Pau, Josep Maria Guardiola, des de fa més de 26 anys metge de molts pacients infectats pel VIH i afectats per la sida, i també ens acompanya Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya i un dels impulsors del programa DREAM per superar o per lluitar contra la sida a l'Àfrica. Molta problemàtica oberta en un any en què el lema internacional del Dia Mundial de Lluita contra la Sida era ahir ni estigma ni discriminació, és a dir, que es focalitza més el no estigmatitzar i potser no tant ara la prevenció, també amb les campanyes que veiem aquí. És especialment oportú això ara? També cal insistir en la prevenció?
Jo crec que sempre és oportú no estigmatitzar, perquè donem per suposat que les persones amb qui viuen sense estigma, i hi ha molt pacient. Jo tinc pacients que em venen a veure cada 6 mesos i l'única persona amb la qual poden parlar obertament de la seva malaltia és amb mi. Ells estan esperant aquells 10 minuts que tenen per la seva visita mèdica. Ho estan esperant en candeletes.
Si perquè... moltes vegades no ho diuen ni al seu entorn.
No ho diuen ni al seu entorn, perquè no s'atreveixen. Per tant, certament, hem avançat molt, però encara hi ha molta estigmatització. Està molt estigmatitzat. No? Mm-hmm. Aleshores, els metges moltes vegades acaben sent molt importants en aquest context que t'estic dient, perquè o sigui, ha de ser molt dur no poder compartir amb les teves amistats o amb la teva parella pues, temes com aquest, no?
Sí, a mi permitirme que haga simplemente una corta anécdota de hace 2 meses que un paciente, yo sigo trabajando de anestesista, un paciente dramáticamente me comentó que su enfermedad la estaba viviendo con su pareja, con su hermano, y que ni siquiera su madre sabía su enfermedad. Hasta este punto puede estigmatizar dentro de una familia y impedir que no tenga el apoyo de su propia madre.
Sí, realment és terrible aquesta situació i també és bonic el que és l'avenç en l'ajuda, no?, a les persones. Hem viscut èpoques en què fins i tot s'arribava a dir que això era un càstig, o sigui, un càstig diví.
No, efectivament, aquesta època jo crec
ja l'hem superada,
almenys en el
també
nostre
cristianament
entorn, suposat està superada. L'altre dia, per exemple, una noia sabia que jo em dedicava a temes d'aquí bé, una noia que es volia casar, finalment va aconseguir un nuvi fantàstic, estava encantada de la vida, i aquest nuvi li va dir que ell tenia l'aquí bé, i ella em va venir a consultar com a especialista que què faria jo. Dic, home, si te l'estimes, si és un bon nano, endavant, perquè pel tema de l'aquí bé, avui la possibilitat de transmissió és zero si aquest noi realment està en càrrega viral indetectable, és a dir, si pren bé la medicació.
Clar, clar.
Per tant, això no et preocupis, però li preocupava molt per el tema de la possible estigmatització i la transmissió. Tant una cosa com l'altra les podem controlar.
Aquest és un bon exemple de la millor prevenció és el guariment, que deia abans el senyor Jaume Castro, és a dir, amb la medicació està prevenint també que amb la seva parella hi hagi una transmissió.
Sí.
No sé si vol donar alguna dada més sobre el programa DREAM.
No,
aprofitem per felicitar totes les entitats de l'Església, la comunitat de Sant Egidi, molts col·lectius aquí a Barcelona, a Catalunya, tenim moltes persones que ajuden, voluntaris i voluntàries, i és oportú també treure aquest tema en positiu. Sí, senyor Castro, disculpi.
No, o sigui, continuant pel tema de l'estigmatització i pensant en el sofriment de milions de persones a l'Àfrica, moltes dones... Jo m'he trobat en molts casos doncs, de dones que passen la malaltia absolutament soles, que no ho poden dir a la família, que no ho poden dir ni tan sols al seu marit, perquè això voldria dir, no voldria dir, vol dir, en molts casos, doncs, el fet doncs, de ser expulsades de la família, de quedar apartades, com els hi passa a moltes dones. O... certament per la manca també doncs, de cultura i de coneixement, doncs moltes vegades molts pacients que són temptats a deixar doncs, els tractaments, d'anar amb bruixots multiplicar doncs, moltes vegades els efectes doncs, també de la transmissió, etcètera, etcètera. Per això que, evidentment, curar la sida, i particularment avui a l'Àfrica, no vol dir només donar medicaments, sinó és posar en moviment tota una sèrie doncs, de formació, sensibilització i acompanyament dels malalts d'una manera holística, a fi doncs, de poder doncs, una miqueta acompanyar doncs, culturalment també doncs, aquests malalts a la comprensió del que és una malaltia com aquesta.
Bé, seguim amb el nostre col·loqui amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, amb la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Carmen Benito, i amb el metge internista expert en tractament de malalts del VIH, Josep Maria Guardiola. Fem una breu pausa, tornem d'aquí uns moments amb la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanahuja i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Passen 5 minuts, de 6:45 reprenem el nostre col·loqui sobre la sida, l'endemà del Dia Mundial de Lluita contra aquesta malaltia, i tenim a punt el Rafa Sanahuja. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
Quina notícia curiosa. Saltem l'Atlàntic, avui?
Exactament. Doncs avui, en el dia en què estem parlant sobre la sida, us porto declaracions del major pes pesat de la política mundial, perquè Donald Trump ha parlat i ha comunicat que els Estats Units va en camí d'erradicar la sida a la propera dècada. I és que Trump va assegurar ahir que el seu govern ja ha iniciat el procés per erradicar la sida als Estats Units en termini d'una dècada, com dèiem. Un ambiciós repte que alguns científics veuen amb escepticisme a causa de l'impacte en les comunitats afectades d'altres polítiques de la Casa Blanca. Amb dos tuits, una pràctica habitual de Donald Trump, amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, el president es va referir a la promesa que va fer al febrer d'acabar amb aquesta malaltia al seu país abans del 2030. Va ser durant el seu discurs anual sobre l'estat de la Unió al febrer, quan va demanar al Congrés treballar amb ell per a aquest noble desig. Trump va sol·licitar després 291 milions de dòlars per a la iniciativa en el seu pressupost de l'any fiscal 2020, i el Departament de Salut ha precisat que el seu objectiu és reduir les noves infeccions de VIH en un 75% en els propers 5 anys i en un 90% en els propers 10. Molts científics i experts consideren que l'objectiu és realitzable, però temen que les polítiques de Trump cap als col·lectius més vulnerables a la infecció suposin un obstacle a l'hora de fer-ho. Altres experts adverteixen de la complicació logística i l'alt cost que suposaria trobar a totes les persones amb el virus o amb el risc de contreure'ls als Estats Units i mantenir la seva medicació durant molts anys o de per vida, una cosa que la comunitat científica considera imprescindible per erradicar la sida al país. Les retallades de govern de Trump a les assegurances de salut subvencionats per a pobres i ancians podrien boicotejar l'objectiu, atès que molts dels afectats accedeixen al seu a la seva medicació sota aquests programes. Per tant, tenim una promesa, en aquest cas sí, esperançadora de Trump, però al mateix temps contradiccions i obstacles per a dur endavant la mateixa. Tant de bo el senyor president dels Estats Units tingui raó en aquest cas.
Bé, veurem. No és precisament als Estats Units un model de bona gestió en sanitat pública, ho sabem. Abans parlava el doctor Guardiola de la sanitat pública d'aquí i allà, no... però bé, també hi ha una bona sanitat.
És evident, aquí tots tenim accés a la sanitat sense cap mena distinció. Als Estats Units no és així. Als Estats Units o tens una bona targeta de crèdit o, en principi, no pots accedir.
No pots accedir. Bé, m'agradaria dedicar els darrers 2 minuts i mig que ens queden a comentar allò que va sortir fa uns anys a la revista The Lancet, especialitzada en medicina, un referent internacional, de l'estratègia ABC. I no eren persones especialment sospitoses d'ultraconservadora. Simplement deien que el que més funciona a la prevenció de la sida i d'altres malalties, l'abstinència, segon, la fidelitat, i tercer, el preservatiu. Per això ABC, aquestes tres possibilitats. Certament l'Església és crítica amb els mètodes de barrera d'anticoncepció, encara és més crítica amb l'avortament, però també potser va aprenent, no?, també de vegades de les males comprensions del seu missatge.
Bé, el que va sortir a l'Ancet va ser en l'any 2004, va ser un consens fet per diverses professionals, alguns confessionals, altres no, en el qual sí, es feia pues, especial insistència amb les polítiques ABC. A, per abstinència, B, per fidelitat, be faithful, i C, vindria de la paraula condó. Aleshores, seria un enfocament triple. Seria començar pel primer. És evident que l'abstinència, amb una abstinència sexual, amb abstinència d'utilització de drogues, sabem que la possibilitat de transmissió és zero. I això que sembla una perogrullada, que sembla una bestiesa, i que pot fer somriure algú, té una riquesa científica absoluta, ens fa certa vergonya parlar d'abstinència. Les polítiques, les estratègies de salut pública ni en parlen, i això és un error, perquè és algú que científicament està demostradíssim.
I evidentment la fidelitat, no diguem, no? Un matrimoni
sa... Està clarament relacionat que quan més número de parelles, més possibilitat hi ha d'agafar la sida. I hi ha una cosa tan absurda com aquesta, està demostrada científicament, i la